con la colaboración de la Fundación Cajasol.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bon dia, som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra, Herrera des de COPE Catalunya i Andorra en aquest divendres, dia 8 d'abril del 2022. Aquesta tarda ja comença aquesta operació sortida, d'entrades, això va, anirà per barris, la setmana santa ja la tenim aquí, després veurem com funciona i ja parlarem amb els diferents sectors. Però avui el que parlarem, del que parlarem, serà de les mascaretes. Ja sabeu que a partir del 19 les mascaretes ja no seran obligatòries en interiors, amb puntualitzacions. És a dir, no seran obligatòries, però, per exemple, empreses dependrà dels comitès de seguretat i higiene al treball, per exemple. Això per començar. Després, a hospitals i a centres sociosanitaris serà obligatòria. I després, les persones, especialment vulnerables, també hauran de portar mascareta. I les persones que siguin positives, tant si no són, si no tenen simptomatologia com si la tenen, també l'hauran de portar. Però això té un què aquí darrere, eh? D'això parlarem amb el cap de Medicina Interna de l'Hospital de Santa Caterina i professor de Ciències de la Salut de la Universitat de Girona, el doctor Albert Gómez, que li farem aquestes preguntes d'això i la variant nova, la XE, que és la nova que va donant voltes, encara més contagiosa. Ja en parlarem. Però anem a veure com tenim el temps, trànsit, actualitat amb el Carlos Osada. Bon divendres, Carlos.
Què tal? Molt bon divendres. Doncs mira, temps primaveral avui, a cel serè, temperatures doncs quasi tocant el punt de l'estiu, entre els 20 i 25 graus, sobretot a les comarques de Girona, i la gent es pregunta què farà el cap de setmana. Doncs mira, és un cap de setmana mogudet, variable, eh? Demà dissabte baixen les temperatures, els núvols agafen protagonisme a Girona, nord de Barcelona i el Pirineu, amb algun ruixat ocasional. Diumenge no marxen aquests núvols, però sí recuperen un cicle les temperatures amb ambient suau de primavera i màximes que arribaran entre els 15 i els 20 graus. Ara 21 graus a Tarragona i Barcelona, 19 a Lleida, 18 a Girona i 12 graus a Andorra la Vella.
Molt bé, què tal circula?
Doncs amb molta tranquil·litat, no hi ha incidències importants a la xarxa viària, cap ni una, i el transport públic, normalitat en aquests moments, eh?
Molt bé, què et destacarem de l'actualitat, Carlos?
Doncs mira, d'entrada un avís, un toc d'atenció, una recomanació pels fumadors, i que prenguin bona nota, perquè aquest estiu, a partir d'aquest estiu, queda prohibit fumar a les 10 platges que hi ha a la ciutat de Barcelona. L'Ajuntament ha decidit ampliar la mesura a tot el litoral després dels bons resultats obtinguts durant la prova pilot que es va fer l'any passat en 4 platges. L'objectiu, segons ha explicat aquest matí el consistori, és facilitar llocs de convivència que siguin molt més saludables. I estarem atents un dia més a la qüestió dels preus de l'energia, que estan disparats, tot i que aquest cap de setmana la gasolina sembla ser que baixarà de preu, ja li tocava, quan tot just avui precisament es compleix una setmana que va entrar en vigor aquesta rebaixa dels 20 cèntims quan anem a repostar, no? Doncs bé, hem parlat aquest matí amb les patronals de les gasolines normals i les low cost per conèixer doncs, si el govern ha complert la seva paraula, allò que va dir que subvencionaria, sí, que aquests 20 cèntims els hi tornaria. Doncs a partir de les 2:20 coneixerem si el govern, doncs el gobierno d'Espanya, doncs realment ha complert la seva paraula i si ha retornat els diners. Sembla ser, jo us ho puc dir, que en aquest cas el senyor Pedro Sánchez sí, ha complert la seva paraula, eh?
No, avui sortien declaracions clarament de la ministra que deien que el 90% de les bencineres que havien demanat aquest ajut l'havien
ja rebut. Sí.
No ha dit el 100%, però sí el 90%, eh?
Ja és un tant per cent molt elevat.
I tant,
una
i tant.
Setmana.
Doncs, a l'hora més.
Sí, senyor.
Gràcies, Carlos.
Adeu.
Fins després. L'actualitat esportiva en mans i veu del Víctor Navarro. Víctor, com estàs? Bon dia, bon divendres.
Què tal, José Miguel? Molt bon divendres. Un divendres després del partit de l'Europa League d'ahir contra l'Eintracht de Frankfurt, un partit que va acabar amb 1-1, deien els jugadors del Barça i el mateix Xavi Hernández, que necessitaven que tothom vagi el proper dijous al Camp Nou a les 9 de la nit, Dijous Sant, per donar escalfa a l'equip. De fet, ja han fet un comunicat fa res 3 minuts dient que tots els socis que no puguin anar, que alliberin el seu seient perquè necessiten l'escalf del públic, a més també econòmicament, remarcant el comunicat. Estarem pendents de Gerard Piqué, sabeu que ja es va retirar lesionat, en realitat són les mateixes molèsties que porten més d'un mes que li fan malbé la cama a Gerard Piqué, i veurem Sí, és veritat que si van a pitjor no jugaran, no tindran cap risc ni contra el Levant aquest diumenge, hi ha Giga, ni contra l'Eintracht al Camp Nou el proper dijous. Parlarem de Gerard Piqué. També a la pregunta blaugrana us preguntem, evidentment, al nostre compte de Twitter si creieu que el Barça passarà les semifinals a l'Europa League. Sí o no, podeu votar des de ja i durant tot el dia al nostre compte de Twitter. A l'Espanyol, Raúl de Tomàs i Diego López poden arribar al partit de diumenge a un quart de cinc de la tarda contra el Celta de Vigo a Cornellà. A la pregunta blanca i blava us preguntem i us demanem que li poseu nota a la gestió de Rufete. Bona, regular o dolenta? Recordeu que encara estem parlant dels canvis als despatxos i a l'organització del Reial Club Esportiu Espanyol. També el Girona visita el Zaragoza diumenge a les 4 de la tarda. Escoltarem a Mitchell, a Esports Cope, que en res, en uns minutets, compareixerà en roda de premsa. En futbol femení, la selecció espanyola va empatar en l'amistós contra el Brasil a Alicante per 1-1 amb gol d'Alexia Putellas, de la pilotador i capitana. Parlarem de la primera federació, Esports Cope, novatiu de tots els vostres equips. I en bàsquet, els Aceres ja coneixen el arribar dels quarts de final de l'Euroliga, serà el Bayern. També escoltarem a l'entrenador del Futbol Club Barcelona. També avui a Esports Cope analitzem aquest rival del Barça, el Bayern, amb el director esportiu de l'Alba Berlín, Imar Ojeda. En handbol, el rival del Barça als quarts de final de la Champions serà el Frensburg. Alemanya amb motor, pendents de Marc Márquez, que torna, té el vistiplau mèdic. Li han donat l'alta, l'escoltarem també un tall de veu de Marc Márquez a Esports Cope i tornarà a competir. Recordeu que en aquest Gran Premi d'Austin d'Estats Units, Aleix Espargaró arriba com a líder després de guanyar l'anterior Gran Premi, la primera vegada de la seva carrera que guanya un Gran Premi. Tot això a Esports Cope avui.
Mira, que parles d'Alexia Putellas, precisament, no sé si ho saps, si ho sabeu, però us ho explico, és la figureta que substitueix en el lideratge de les figuretes de les Mones de Pasqua, és l'Alexia Putellas.
Ah, molt bé. Mira, això per un tema de la setmana vinent a Esports Cope també en podríem parlar.
Doncs podeu tenir, perquè precisament avui parlàvem amb el president de, de Gremi de Pastisseria de Barcelona i parlàvem de les figuretes, de les esportives, no de les de còmic, i era, fins ara, l'indiscutible era Messi.
Sí.
I ara Alexia Putellas ha desbancat a Messi com a la figureta més demanada de les Mones de Pasqua.
Déu-n'hi-do. Pensa també a les samarretes blaugranes, les samarretes del Barça que es venen a la botiga del Barça el dia del clàssic al Camp Nou. L'Alexia Putellas va arrasar, va triplicar les vendes, inclòs dels jugadors del Futbol Club Barcelona masculí, imagina't.
És una bona notícia pel futbol femení.
I tant, la pilota d'or i capitana del Barça, Alexia Putellas.
Cuida't, Víctor, fins després.
Fins després.
Fins després. De seguida parlarem d'habitatge social amb Sales i parlarem de les mascaretes que deixaran de ser obligatòries puntualment i en determinats llocs i en determinades situacions després de Setmana Santa. I en parlem aquí, evidentment, a Herrera, a COPE, Catalunya i Andorra.
Herrera, a COPE.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE, Catalunya i Andorra.
Sara Varas vuelve al Teatre Tívoli con Alma. El espectáculo donde el flamenco y el bolero se abrazan. Del 1 al 19 de junio, Sara Varas, Alma. Entradas a la venta en saravaras.com. Ara, amb el RAC, et protegim siguis on siguis. A casa, de viatge, mentre fas esport o quan vas en cotxe, moto, bici o patinet. Estem al teu costat les 24 hores del dia. Perquè el RAC és assistència a qualsevol lloc i en qualsevol moment. Festa del RAC des de només 41 euros l'any.
RAC. Y son para ayudar.
¿Buscas muebles? Ven este viernes y sábado a los días sin IVA de Muebles La Fábrica y ahórrate el 21% de IVA en todo nuestro mobiliario. El transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha este viernes y sábado los días sin IVA de Muebles La Fábrica. Sin sorpresas. En Barcelona, Rocafort 142, abierto a mediodía. Parking gratis. Compra también en muebleslafabrica.com.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Gran concierto de Mocedades y Los Panchos. El 12 de abril a las 8 y media de la noche en la Sala Bars de Barcelona. Mocedades y Los Panchos, por fin juntos en concierto. Compra tu entrada en la web barts.cat y en las taquillas de Sala Bars. 12 de abril, gran concierto de Mocedades y Los Panchos. No te lo puedes perder.
¿Problemas de financiación? Ponte en manos de profesionales. Área Jurídica Global lleva más de 20 años asesorando a empresas, autónomos y familias. Refinancia tus deudas y cancela tus problemas en el 900 90 17 16. Y vive sin problemas.
¿Quieres tener un buen descanso y empezar el día con energía? En Hipoyagán encontrarás el colchón ideal y más adecuado para ti. En Hipoyagán hemos seleccionado tres marcas de colchones con diferentes densidades, firmezas y medidas, con unos precios imposibles de mejorar. Colchón matrimonio viscoisoelástica modelo Sanja, ahora 199 euros con obsequio de dos almohadas. Hipoyagán, todo para el hogar. Sofás, comedores, dormitorios, armarios, muebles de jardín y textil hogar. Hipoyagán.com.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Habitatge social. Parlem de l'habitatge social amb la promotora immobiliària Sales, amb el Manel Norris, que és el seu director general, que el tenim aquí, i d'això sap. D'immobles, una altra cosa no sé, però d'immobles sap, perquè ja portem 30 anys. Manel, com estàs? Benvingut.
Molt bé, gràcies.
Parlem d'habitatge social perquè més del 50% de les vivendes que gestioneu, que gestiona Sales, són socials, tant a la venda com al lloguer. Per què és tan important promoure la vivenda social des del sector privat? Això genera molta polèmica en moltes ocasions, eh?
Sí, sí, perquè sempre que es parla d'habitatge social s'han d'aclarir els conceptes, eh? Quan parlem d'habitatge social no només parlem de l'habitatge d'emergència social, aquell que necessiten persones que estan passant una situació familiar complicada. Avui dia, quan parlem d'habitatge social, nosaltres ens referim també a l'habitatge social assequible, eh? Aquell que necessita realment una classe mitja que no deixa de ser el gruix de la societat, eh? Els que vivim en els entorns metropolitans, el de Barcelona, el de Madrid, però a qualsevol gran ciutat, sabem que el preu que està assolint l'habitatge avui dia al mercat és molt difícil d'assolir-lo per una família de classe mitjana. Llavors, en aquest sentit, nosaltres entenem l'habitatge social com aquell que ha de ser el gruix de la producció d'habitatges. I això és com des de la nostra missió d'empresa que es dedica a fer habitatges ho entenem. I dediquem, actualment estem en un 66% d'habitatge social, i aquest habitatge hi ha una part que és en venda, és habitatge de protecció oficial en venda, estem fent aquí a la Sagrera, estem fent a Mallorca, hem fet a Eivissa, i en farem ara a Madrid, però també hi ha una part que fem en lloguer. O sigui, al final, no totes les famílies poden accedir a un habitatge o no totes necessiten accedir a un habitatge, amb la qual també s'ha de produir en lloguer. Però no es pot pretendre que aquest habitatge el generi l'administració pública. O sigui, l'administració sabem que té una mancança de recursos, tampoc l'administració ha de convertir-se en promotor. O sigui, igual que altres elements, jo sempre poso l'exemple de l'alimentació, no? L'alimentació és un servei bàsic per a la societat, però, sí, però no el produeix l'administració, no? Hi ha empreses privades que dintre d'un mercat lliure es produeix. Pensem que l'administració no s'ha de dedicar a produir això, sinó que des del sector privat s'ha de aconseguir promoure aquest habitatge a preu social i a preu assequible. Aquesta és la nostra missió.
Clar, parlaves dels requeriments de la situació que ha d'estar una família per accedir a això. Quins requisits s'haurien de complir per accedir a una vivenda social?
Per accedir a un habitatge de protecció oficial, hi ha bàsicament dos requisits principals. Un d'ells és que no en tinguis un altre habitatge o que no tinguis un altre habitatge que et serveixi pel teu requisit. Es tracta de no especular amb aquests habitatges, amb la qual cosa tu pots accedir a un habitatge si necessites un habitatge de primera necessitat. I en segon cas, un tema de recursos econòmics, o sigui, està limitat l'ingrés. Al final, la gent que té ingressos per sobre de 60-70.000 euros no pot accedir amb un habitatge de protecció oficial, el que jo crec que tots entenem.
És una qüestió de recurs econòmic, sí, bàsicament. No?
Que està indexat al número de persones de la unitat familiar. O sigui, depèn de si és per una família de 1, 2, 3, 4, 5 el baremo s'actualitza.
D'acord. Clar, i ara suposo que has tocat el gran dubte. Es pot vendre un habitatge de protecció oficial?
Sí, sí. L'objecte de que un habitatge estigui qualificat com a protecció oficial és que no s'especuli amb el seu preu. Però per suposat que un habitatge que es compra de protecció oficial es pot tornar a vendre, l'únic que el preu de venda és un preu que estarà limitat. Igual que el preu d'adquisició és un preu que està limitat i, per tant, és un preu, diguéssim, que assequible, aquest preu s'actualitza amb l'IPC. O sigui, tampoc no és que l'hagis a vendre al mateix preu que el vas comprar.
Es revaloritza en funció de l'IPC o de...
Exacte. Es va revaloritzant al mateix nivell que es van actualitzant els preus de tota la societat, però es busca que no es pugui especular amb ell.
D'acord.
És un objecte que s'aconsegueix amb una col·laboració de l'administració i amb uns índexs, i l'objectiu és que aquest habitatge continuï donant servei a la societat per les generacions venideres.
Clar, per això t'ho preguntava ara de l'especulació, perquè, clar, un habitatge sempre revaloritza, sempre.
Sí. Sí, sí, amb l'IPC, com a mínim amb l'IPC.
Doncs Manel Rodríguez, director general de Sales, gràcies per haver estat aquí amb nosaltres per parlar d'habitatge social.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Després de parlar d'habitatge social, ja marxen els amics de Sales, de la immobiliària. Parlem de les mascaretes. Hi ha un decret que hi ha que diu que després de Setmana Santa, cap al 19, 20 d'abril, després de Setmana Santa es retiraran les mascaretes. Bé, continuaran i es mantindran a residències d'avis, a hospitals, al transport públic, si és positiu, i de més. Però realment, què es pot esperar de tot això? Un repunt? No oblidem que tenim també, i això serà l'altre punt de vista, una nova variant circulant i que està fent estralls al Regne Unit, es diu XI, que és una barreja, és la mutació entre la Omicron original i la silenciosa, que ja de per se és veritat que era menys greu, però molt més contagiosa. Parlem de tota aquesta situació i demanem opinió al cap del Departament de Medicina Interna de l'Hospital de Santa Caterina i, a més, professor de Ciències de la Salut de la UOC, de la Universitat de Girona, el doctor Albert Gómez. Doctor, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia de nou, moltes gràcies.
Gràcies per atendre'ns. Bé, final de la mascareta el dia 20, amb aquestes puntualitzacions que deia. Però, clar, la primera pregunta que se'm passa pel cap és, si tu ets positiu, asimptomàtic, i no t'enteres que tens el virus, no t'enteres ni tens la necessitat de fer-te un antiviral, és a dir, saber on tens, saber si el tens o no el tens. Llavors, circularà sense mascareta. Sí. Això és una realitat.
Això és una realitat. No, el pacient asimptomàtic o poc simptomàtic, com ara pot continuar anant a la feina i els testos cada vegada es fan menys, doncs és molt probable que tinguem molta gent asimptomàtica o simptomàtica pel carrer i que pugui continuar fent que el virus corri per tot arreu. Això és una realitat. Això jo crec que passarà segur.
Jo tornaré a fer la pregunta, l'he fet moltes vegades, fins i tot tu també te la vaig fer. És massa aviat per treure la mascareta? Sé que és el dia 20 d'abril, encara queda tota la Setmana Santa, almenys han deixat la Setmana Santa com a prudència pel moviment, però és aviat per treure les mascaretes o encara hauríem d'esperar una mica?
Clar, jo preferiria esperar una mica per diversos motius. Primer, ara les estadístiques que tenim sobre com circula el virus, la veritat és que com es fan menys tests, tota l'estadística no ens serveix, no? I l'única cosa que ens pot servir una mica són els estudis que es fan sobre aigües residuals a diversos punts de Catalunya, i aquests, la veritat és que estan estables, és a dir, que no han baixat durant les últimes setmanes o últims mesos, i inclús en algun lloc està repuntant, com a l'Alt o Baix Empordà o al centre de Catalunya. La qual cosa, això ens fa sospitar que el virus continua circulant d'una forma similar a la de fa uns mesos. Per la qual cosa jo penso que ens estem precipitant una mica.
Clar, sembla que com la variant Omicron és menys greu, sembla que baixa la preocupació. Bueno, estem parlant ja ara de noves variants. Ja no és només l'Omicron, sinó era l'altra, la silenciosa, i ara ja és una variant nova que està circulant, l'XI, que està por ahí donant voltes, i que encara és més contagiosa que totes. Però sembla que no és més virulenta, no és més greu.
No.
Ens hem de preocupar per això o no? Però clar, si circula el virus, no sé.
Sí, en principi jo crec que si no fos perquè puguem seqüenciar tots aquests virus, no ens haguéssim enterat que hi ha aquestes variants, perquè la clínica és la mateixa i el risc d'hospitalització de gravetat és la mateixa. És a dir, que probablement fa 10 anys no ens haguéssim ni assabentat que apareixen aquestes noves variants. No? El perill d'això és que això ens indica que el virus continua mutant. I de moment tenim sort que totes les variants doncs, són menys virulentes, pot ser més contagioses, no sé quan arribarem a deixar més contagiós, perquè clar, arribarà un moment que ja no sé quina varietat pot arribar a ser més contagiosa, si sempre és un 10% més, però el problema és que qui ens assegura que no surt alguna variant que sigui més greu. Això no podem assegurar-ho de cap de les maneres, no? I això és el que preocupa una mica més.
Clar, és una qüestió de què? De sort? O de que a veure per on surt el virus?
Sí. Jo penso que és una qüestió una mica de sort, perquè sempre diem, no, el virus sempre muta per replicar-se, però el virus no té cervell, no? Vull dir que no sap el que fa. Simplement muta i de moment tenim sort que és molt menys virulent i la seva capacitat de propagació continua sent alta, no? Però, clar, això pot passar que en qualsevol moment això canviï. Això no podem assegurar-ho mai.
D'entrada, i ara parlem per l'Hospital de Santa Caterina, com està la pressió hospitalària ara mateix, tant a hospitalització com a UCIs?
La veritat és que no anem malament, estem estables, podríem dir, des de fa ja unes setmanes. Algun dia puntualment puja una mica, uns altres dies no. És a dir, que podríem dir que des de fa un mes i pico, dos mesos, estem estables, amb molt pocs casos ingressats.
Clar, no sé si ara també... jo vaig parlar amb tu fa temps, el moment de pressió hospitalària important, i em deies, no, el perfil de les persones que ara mateix tenim, la majoria estan sense vacunar. Continuem amb aquest perfil, o ja això de la vacunació amb aquesta nova variant doncs varia molt?
La veritat és que ara, amb els ingressats, sí. Amb els ingressats, la veritat és que és variable. Sí que és veritat que el que no està vacunat arriba més greu, però tenim més o menys un 50%, un 50% vacunats amb malaltia poc important i que solen ser gent més gran o amb moltes més patologies, i la gent jove que ingressa és la no vacunada.
No sé, igual ara et faré una pregunta que s'escapa segurament una mica de tota la informació que pots tenir més propera, però què està passant a la Xina? Per què hi ha aquesta explosió de contagis?
La veritat que per el que jo he vist, o la vacuna que es va utilitzar a la Xina, sí que és veritat que és menys efectiva que les que es van utilitzar aquí, no? La vacuna xina és molt menys efectiva. I no hi ha hagut, pel que sé, una vacunació massiva en quant a segones i terceres dosis. Amb la qual cosa jo crec que probablement ve més per aquí que és que la població no estava ben immunitzada amb la vacunació i hi ha hagut aquest boom impressionant. Jo em sembla que a Hong Kong sembla que vaig llegir, o passa que no sé si és del tot cert, perquè només hi havia un 20% de les persones vacunades correctament a Hong Kong, no?
Carai.
Aleshores, clar, això ha fet que hagi passat allà com un, no?, com un tsunami.
Però sembla que ja estan més acostumats a aquest tipus de tant en tant, allà, quan hem vist per la tele, abans de que ens toqués a nosaltres també, epidèmies de SARS-CoV-2 i d'aquest tipus sempre passaven cap allà, cap a l'Àsia, no?, cap a Xina, cap a Hong Kong, cap a aquests llocs, i aquí no arribaven, arribava a l'hora mitjà, potser fins que ens ha tocat.
Sí. Clar, aquelles sí que tenien més alta mortalitat. I, clar, el que sempre diem, no?, més alta mortalitat a vegades fa que l'epidèmia s'acabi abans, perquè no es dona temps a que el virus es continuï
mutant, no?,
doncs, circulant.
Sí, i mutant,
exactament. Sí.
Doncs, doctor Albert Gómez, professor de Ciències de la Salut de la Universitat de Girona i cap del Departament de Medicina Interna de l'Hospital de Santa Caterina, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Molt bé, moltes gràcies.
Va per barris també, gràcies a tu. Va per barris també, ja en funció de què diuen que sí, d'altres diuen que no, conforme a si és el moment o no de retirar mascaretes. De fet, el Departament de Salut de la Generalitat ha criticat que no hi ha cap fonament científic per no retirar les mascaretes abans de Setmana Santa. Bé, no sé, ja veurem com estan les coses, però sobretot, sempre prudència. No ens refiem d'aquestes qüestions, no ens refiem, sempre prudència, ja sabeu. Rentat de mans, crec que la distància de seguretat ja en aquest cas, afortunadament, doncs no sigui tan important, perquè necessitem aquesta proximitat, i ara que arriba Setmana Santa més, però el rentat de mans i una certa prudència no està mai de més en aquestes qüestions. De seguida parlem d'una qüestió força interessant. Parlem dels 100 anys. 100 anys de la xarxa de bus a Barcelona. Tot això va començar l'any 1922. I aquest any 2022, TMB, Transports Metropolitans de Barcelona, doncs celebra 100 anys. 100 anys, i a més estan restaurant el primer model d'autobús que va fer servei. Tot això i tot entrarà dins de les activitats d'aquesta celebració d'aquests 100 anys d'autobús a Barcelona. De seguida parlem amb el director de Comunicació i Relacions Institucionals de TMB, el Santiago Torres. De fet, estava veient una fotografia dels primers autobusos, una fotografia que s'ha fet, un autobús antic, ja d'aquella època, dels anys 30, finals dels 20, principis dels 30, feta just enfront de l'estació de França. Clar, en aquella època totes les carreteres portaven els adoquins aquells. Eren carreteres d'adoquins, no estaven asfaltades com avui. I estava mirant les rodes d'aquests autobusos de goma dura. Un viatge en aquell autobús hauria de ser espectacular, amb un traqueteig d'aquells apassionants. Bé, ha canviat molt, sense cap mena de dubte. De seguida en parlem, però abans ens podem seguir queixant, com jo em queixava ara mateix, d'una queixa de principis o finals dels anys 20, podem queixar-nos-ho de la vida o fer alguna cosa per canviar-la i ser més feliços. Prozafran és el millor complement per ajudar-te a tenir un funcionament psicològic equilibrat, un producte 100% natural. Demana ja Prozafran a la teva arboristeria, dietètica o farmàcia més propera. Per què? Doncs perquè ser feliç és a les teves mans amb Prozafran. I de seguida parlem del bus, aquí darrere, a COPE Catalunya i Andorra.
Esta Semana Santa, en COPE viajamos contigo.
Con Carlos Herrera y el mejor análisis desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía en Herrera en COPE.
La Semana Santa es una de las grandes fiestas de la cristiandad. Mientras tanto, la radio le va contando todo lo que pasa.
Con el mejor entretenimiento en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Y en la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Su vida dio un vuelco igual que la de millones de ucranianos.
La última hora con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Muchos puntos para el análisis.
Y con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en tiempo de juego el fin de semana.
Esta Semana Santa en COPE viajamos contigo.
Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 20 de abril. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 10 de abril tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
¿Blanco y en botella?
Protos Verdejo, tu vino blanco de Rueda.
Cada domingo de Ramos, los fieles aclaman a Jesús con sus palmas de olivo y conmemoran su entrada en Jerusalén. La Eucaristía, que da comienzo oficialmente a la Semana Santa. En directo, desde la Plaza de San Pedro, Santa Misa de Domingo de Ramos, presidida por el Papa Francisco. El domingo por la mañana, siente la Semana Santa. Con 13.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Thanks. de bus a Barcelona, 100 anys de bus a Barcelona. De fet, ja s'està restaurant fins i tot, que seria una de les joies de la col·lecció de la Fundació de Transports Metropolitans de Barcelona, la col·lecció de vehicles de TMB, la restauració del Tilling Stevens, que és el primer model. I atenció, perquè aquest model, que va ser dels primers que va circular a la ciutat de Barcelona, era un model híbrid. Us sona? Ara estem parlant de cotxes i de vehicles híbrids per intentar lluitar contra el canvi climàtic. Doncs llavors, i estem parlant de 1922, va ser l'espina dorsal de la petita flota d'autobusos que hi havia a Barcelona. Un model híbrid que aprofitava l'energia de la frenada per carregar bateries. Així ho tenim, eh? Parlem i tenim al telèfon el director de Comunicació i Relacions Institucionals de TMB, el senyor Santiago Torres. Santiago, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia i moltes gràcies pel vostre interès.
Gràcies per estar aquí. Home, no tenir interès pel bus a Barcelona és difícil perquè són 100 anys d'història amb models que, si t'agraden els autobusos, és fantàstic tot això.
Mira, jo crec que si t'agraden els autobusos és absolutament fantàstic. A més, a la Fundació també tenim una col·lecció molt interessant d'autobusos rehabilitats, d'autobusos que circulen, que poden circular i que de tant en tant els traiem pels carrers. Però és que, a més, jo crec que l'important de tot això és que la ciutat ha evolucionat durant aquest centenari al ritme que evolucionava i l'acompanyava passar-se a l'autobusos de transport metropolità de Barcelona. És a dir, que nosaltres hem evolucionat conforme ha evolucionat la societat i la ciutat de Barcelona i mútuament ha estat així també.
En quin moment, Santiago, podem dir que comença el bus? És l'any 1922, però hi ha una data en concret?
Mira, diguem que nosaltres el dia 23 de març vam presentar el llibre del centenari, el llibre de la història del bus, i el dia abans, 100 anys enrere, el dia 22, era la data en què s'havia donat l'autorització, la llicència municipal, per entendre'ns. Però de veritat, el dia que comença a funcionar els autobusos pels carrers en forma de xarxa va ser el dia 14 d'octubre de 1922. Que aquesta data, el 14 d'octubre, és el dia en què Barcelona té una xarxa d'autobusos i que continua fins ara. Anys enrere, 6 anys aproximadament, hi havia hagut un intent per part d'alguns empresaris de posar en marxa alguns serveis d'autobusos. Però allò, pues, per les disputes amb el tramvia de l'època i interessos econòmics diversos, no va funcionar i al cap d'un any i pico, dos anys, pues, va desaparèixer.
En aquella època, no sé si el nom, evidentment, no era TMB, era, la Companyia General d'Autobusos, efectivament.
Sí.
Una de les activitats que esteu fent per celebrar aquest centenari, d'entrada, és la restauració del primer bus, del Tilling Stevens, que s'està restaurant ara a TMB.
Sí, justament. Jo crec que aquest autobús, mira que tenien autobusos molt macos, però aquest serà una mica la joia de la corona, realment. És un autobús molt bonic de veure, és espectacular. És un autobús que té unes característiques tècniques que, vist del segle XXI, fa pensar que intel·ligents que eren aquelles persones que van dissenyar aquella tecnologia, no? Perquè aquest autobús ja era híbrid, ja recuperava part de l'energia que generava en les seves frenades per acumular-la i per poder impulsar l'autobús.
Ojo, estem parlant d'una tecnologia de l'any 1922 i ja estava el concepte d'híbrid, vull dir, de recuperar energia per reutilitzar-la.
Sí, el concepte d'híbrid, sí. Segurament amb unes pautes una mica més modernes.
Sí, segur, però atenció al concepte, ja hi era. Vull dir, sí, evidentment la tecnologia no seria la d'ara, sí, però el concepte de híbrid ja ho teníem clar.
Efectivament, el concepte ja ho teníem clar. Jo, a la gent que li interessi aquest tema, la setmana després de la Setmana Santa, sembla que és el dia 20 d'abril, presentaré a l'Espai Mercè Sala un llibre sobre la història del Tilling Stevens. En el mar d'una exposició que ja està oberta, que la van obrir precisament ahir, que explica una mica tota la història del Tilling Stevens. L'Espai Mercè Sala és una sala d'exposicions que tenim a la xarxa de metro, en concret a l'estació de Diagonal. Que jo convido a tots els oients a que puguin passar a veure-la i a gaudir-la també.
Bé, com serà el ral·li? Aquest any hi ha un ral·li d'autobusos clàssics fins a Caldes de Montbui, no?
Fins a Caldes de Montbui, sí. Això és un rally que sembla que portem ja 12 edicions. L'any passat no es va poder fer durant la pandèmia. Sempre l'hem realitzat a l'Avinguda Maria Cristina. L'enguany també serà a l'Avinguda Maria Cristina. Em sembla que, si no recordo malament, és el segon cap de setmana del mes de juny. Està tothom convidat. Durant tota la tarda de dissabte, el que acostuma a passar és que allò es converteix en una gran festa familiar en la qual es poden admirar tots aquests vehicles que tenim principalment la Fundació TMB, però també els nostres socis en l'organització del rally, com és l'empresa Sagalés i l'Associació de Restauració de Vehicles Antics Arca. I jo, la veritat és que a la gent que li agradi els autobusos o que vulguin passar una tarda diferent, familiar i molt interessant, els convidaré a que visitin aquesta exposició a l'Avinguda Maria Cristina. I després, el diumenge, a primera hora del matí, ja acaba a les 9:30 a les 10, és quan sortim ja circulant pels carrers de Barcelona i després per la carretera fins a arribar a Caldes de Montbui, que és on està l'empresa Sagalés, que és una empresa familiar, una empresa petita, però que han fet un esforç extraordinari al llarg de la història, també una mica per guardar i restaurar els vehicles que han anat fent servir al llarg de tota aquesta història.
Doncs, Santiago Torres, director de Comunicació i Relacions Institucionals de TMB, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs mira, després de parlar d'aquests 100 anys de bus, anem a parlar de salut. Amb el plan 1, 2, 3, Enriqueta, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Cruz. Muy bien.
Bienvenida, Enriqueta. Bueno, vamos a perder peso. Ya está aquí el buen tiempo. La semana pasada nos congelábamos. Esta nos vamos a usar de calor. O sea que todo va bien. ¿Por dónde empezamos, Enriqueta?
Pues vamos a empezar por el plan 1, 2, 3, que es ideal si tenemos sobrepeso, porque sabes que es negativo para la salud, ¿no? Con el plan 1, 2, 3 vamos a conseguir bajar peso, vamos a conseguir también bajar volumen, porque es rápido y es fácil. Y además muy fácil de hacer y de tomar, ¿no? Tanto los sobres como las cápsulas. Y es apto para todo el mundo. Y además el plan 1, 2, 3 es sin gluten, sin azúcar, sin lactosa y para veganos, diabéticos e hipertensos, para todo el mundo.
Además, el plan 1, 2, 3 es natural, a base de plantas, vitaminas y minerales, con registro sanitario, tampoco puede ser de otra manera, registro sanitario. No son batidos, sigues comiendo, vas a perder peso y volumen de forma fácil, rápida y segura, y en solo 3 semanas, de 3 a 7 kilos menos. Vamos a pautar las 3 semanas, Enriqueta. La primera semana vamos a limpiar.
Hacemos una limpieza, tomaremos los sobres de piña, que nos ayudan, aparte de limpiar, a deshincharnos, a bajar muchísimo volumen y a perder kilos. En esa semana podemos perder más de 2 kilos.
La segunda semana vamos a renovar la flora.
Si tomaremos los sobres de naranja, que nos ayudan a cuidar la flora, pero también a drenar, a que desaparezcan esos michelines y que esa barriguita disminuya.
Y la tercera semana vamos a rematar con las cápsulas captagrasas.
Sí, son captagrasas, nos ayudan evidentemente a atrapar y eliminar la grasa para seguir perdiendo kilos y también son saciantes y calman la ansiedad, ¿eh? Así que si quieres empezar ya tu plan 1, 2, 3, llámame. El teléfono 650-51-52-53. Es económico. Y además te lo llevamos a tu domicilio sin gastos de envío. Y hoy viernes, si me llamas, de regalo con el plan 1, 2, 3, el tratamiento de nuestras infusiones, detox, más drena, más lipo, y también el gel caliente adelgazante que lleva rolón incorporado. Un masaje diario en esa zona. Que veamos que tenemos celulitis, que veamos que tenemos volumen, pues para destruirla. Te doy el teléfono 650-51-52-53.
650-51-52-53. Ahí está Enriqueta y todo su equipo, pues para informarte sin compromiso y explicarte muy bien ya al detalle cualquier duda que tengas sobre el plan 1, 2, 3. Rápido, sencillo, en 3 semanas le decimos de una vez adiós a los kilos y bienvenido el buen tiempo, que ahora nos quejaremos de que hace mucho calor. 650-51-52-53. Adelgazamos ya con el plan 1, 2, 3 y además, como comentabas, podemos además, con todo esto, controlar los niveles de azúcar y colesterol.
Claro que sí, porque por fin consigues bajar de peso, y al bajar de peso y al depurar el organismo, nos bajará el azúcar y el colesterol, y también regularemos la hipertensión. Todos son beneficios, ¿eh? Te ves muy bien estéticamente y por dentro nos estamos cuidando con el plan 1, 2, 3. Y como tú has dicho, rápido, fácil, solo 3 semanas, de 3 a 7 kilos menos.
Pues ya lo sabemos, ya sabemos por dónde empezar con el plan 1, 2, 3, para estar a punto, de 3 a 7 kilos. 650, 51, 52, 53. Enriqueta, muchas gracias, buen fin de...
Gracias. Igualment, buen fin de semana, un petonet.
Igualment, adeu, adeu. Doncs estem a punt de tancar arrere des de COPE Catalunya i Andorra. Obrirem migdia des de COPE Catalunya i Andorra. I a més, avui és divendres. Avui, primer, sortejarem el dinar per dues persones a Masia Can Sidro. Demanarem el número al Víctor Navarro, que no s'ho espera tampoc. Això si no ho ha dit el nostre company també d'esports, el que habitualment ho fa, que és el José Luis Gil. I també, atenció, et convidarem a anar al concert de Mocedades i los Panchos. Tenim 8 entrades dobles per convidar-te a anar a gaudir el dimarts, dia 12, a la Sala Mars d'aquest concert dels 50 anys, els primers 50 anys de Mocedades, en aquest cas amb Los Panchos. No només això, ja he entrat en tema, el que parlarem, a part de les estrenes de cinema, com tots els divendres, parlarem de les residències de gent gran. S'ha pres la lliçó pandèmica a les residències de gent gran? Avui estem en ple judici del tema. De tot això en parlarem amb la presidenta de la coordinadora de residències 5+1, la Maria José Carcelén. En parlarem aquí a Herrera, COPE, Catalunya i Andorra. I no només això, sinó també parlarem dels pagesos que fins i tot han estat afectats per tres collites. Arribem a la una. Continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Pilar García Muñiz.